Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja ha donat el seu aval. Ara sí, a les 12 de la nit d'aquest dijous, reobre l'oci nocturn després d'un any, 6 mesos i 21 dies i 6.000 milions de pèrdues en un sector que, per enèsima vegada, està tocat de mort a causa de la pandèmia i les restriccions. I, per sobre de tot, la gran pregunta que es fa molta gent. Evitarà això les darreres imatges que hem pogut veure a grans ciutats com Barcelona o a grans platges com la Barceloneta? És el millor moment per reobrir l'oci nocturn tot just durant el pont del 12 d'octubre? Caldrà esperar els propers dies per saber-ho i caldrà un cop més no culpabilitzar més del compte un col·lectiu que sovint, durant aquesta pandèmia, ha seguit les normes, pataleta incorporada com els hi pertoca, ha patit conseqüències en temes tan importants com la salut mental i també se'ls ha oblidat, sí, se'ls ha oblidat, el jovent. Un jovent que avui, i perquè els hi està permès sota uns límits de responsabilitat, tornaran a saludar el porter. Estaran més pendents de la mascareta que de les bambes i es demanaran el seu primer ron en cola després de molts, molts mesos i quan per fi se n'adonin d'on són i del que els hi ha costat arribar-hi, podran gaudir d'una pista de ball que els dirà que el compte enrere s'ha acabat. Dos minuts que passen de les 6 de la tarda. Comencem amb els titulars. Pere Joventí, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Aquesta nit ja podran obrir bars musicals i discoteques. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat la decisió del govern de fer-ho amb mascareta i passaport Covid.
De moment només es permetrà obrir el 70% de l'aforament. Podran obrir fins a les 5 de la matinada entre diumenge i dijous i fins a les 6 les nits de divendres, dissabtes i vigílies de festius.
I Tortosa celebra la implantació de la multinacional de fusta més important del món.
L'Ajuntament de la ciutat i el govern de Catalunya destaquen la gran inversió i també l'aposta per l'economia circular i de residu zero de Kronospan. Suposarà una inversió i la inversió estrangera més gran feta mai a la zona.
I a aquesta hora arrenca una nova franja d'aturada de Renfe. Avui, cinquena jornada de protesta.
La tercera franja tindrà una especial incidència perquè la recolzen el sindicat majoritari i el més petit. Aquest migdia, Renfe ha tornat a acusar els maquinistes d'estar incomplint els serveis mínims.
I en aquests moments arrenca el 54è Festival de Cinema de Sitges amb la pel·lícula Mona Lisa and the Blood Moon, de la cineasta Anna Lily Amirpour.
Per segona vegada, una dona obre el festival que enguany té com a leitmotiv la bèstia interior i el mite de l'home llop i que tindrà de nou a totes les patums del cinema internacional trepitjant la catifa vermella sitgetà.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Aquest vespre, a 8:45, el Barça de bàsquet disputa el segon partit de l'Eurolliga contra el Bayern de Múnich.
L'equip de Jacek Evicius viatja a Alemanya per trobar-se amb el Bayern de Múnich en la segona jornada de la competició europea. El Barça arriba amb un inici de temporada molt sòlid, amb el lideratge en solitari de la Lliga Endesa i guanyen tots els partits.
Punt i seguit.
Vinga, doncs abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan. El temps ve marcat per l'estabilitat i continuarà també de cara als propers dies. Començàvem la jornada amb un ambient bastant fred o fresc, però en canvi les temperatures màximes avui han sigut més altes que en dies anteriors, fins i tot amb un punt de calor a alguns punts del país. Per tant, doncs, ambient agradable en aquests moments que durarà la resta de la tarda. De cara a demà, doncs, tindrem un dia bastant semblant al d'avui, amb sol a bona part de Catalunya, la presència d'alguns núvols d'evolució en àrees de muntanya durant la tarda, també la tarda d'avui, i això sí, amb fred al matí, com dèiem, també la presència d'algunes boies o boirines en sortir el sol a primeres hores del matí, però que marxarien ràpidament de cara al cap de setmana. No hi haurà canvis importants, amb sol i amb sols temperatures diurnes, però amb bastant de fred a primeres hores del matí.
I ara sí, quan passen gairebé 5 minuts de les 6 de la tarda, repassem l'actualitat, perquè a partir de les 12 de la nit els locals d'oci nocturn tornaran a obrir les seves portes 536 dies després del seu tancament. Per accedir-hi, però, caldrà ensenyar el certificat Covid i serà obligatori anar amb mascareta.
Magda Campins, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, ha defensat a Ràdio Estel el passaport Covid per accedir a l'oci nocturn.
Sí, a mi em semblen adequades. El que no em semblaria adequat és obrir l'oci nocturn sense aquest passaport Covid, no? Perquè a diferència d'altres tipus de locals, l'oci nocturn majoritàriament són llocs interiors i la proximitat, el mantenir aquesta distància entre persones és pràcticament impossible.
Campins no s'ha atrevit a posar una data final a la pandèmia per les noves variants que poden anar sorgint i creu que el passaport Covid pot ajudar a incentivar la vacunació entre els més joves.
I és que aquest migdia tot ha anat com estava previst i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat la decisió del govern i aquesta nit, com dèiem, ja podran obrir bars, musicals i discoteques.
De moment tan sols ho podran fer amb un 70% de l'aforament. Podran obrir de les 5 de la matinada entre diumenge i dijous i fins a les 6 les nits de divendres, dissabtes i vigílies de festiu.
Pel que fa al govern espanyol, ha aprovat en un Consell de Ministres extraordinari els pressupostos generals de l'Estat per al 2022, que inclouen 40.000 milions d'euros d'inversió pública.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, han escenificat aquest matí l'acord dels pressupostos després que aquest dimarts PSOE i Unides Podem arribessin a un acord in extremis per la llei de l'habitatge. Els comptes contemplen un sostre de despesa una mica superior a de l'any passat per encarar la recuperació econòmica després de la crisi de la Covid, tal com ha explicat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en roda de premsa aquest matí.
El límite de gasto no financiero se sitúa en 196.142 millones de euros, una cifra bastante similar a la del ejercicio anterior y que supone, como ya dijimos, el mayor techo de gasto de nuestra historia.
Ara, però, queda un últim pas, trobar el suport dels seus socis parlamentaris per aprovar-los al Congrés. Segons Montero, els socis preferents són Esquerra Republicana, el Partit Nacionalista Basc Compromís i el Partit Regionalista de Cantàbria.
Ara bé, els altres pressupostos que s'han aprovat per al 2022 són els del Parlament de Catalunya, que contemplen 65 milions d'euros, uns comptes no exemptes de polèmica, perquè no hi ha entesa sobre si el cost de l'IRPF de les dietes l'han d'assumir els mateixos diputats o ho ha de fer la cambra.
La cambra ha aprovat uns comptes que són 2,5 milions d'euros més alts que els darrers, però hi ha una qüestió, com dèiem, que ha quedat oberta. Què passa amb l'IRPF que han de pagar els diputats en concepte de dietes? Fins ara els pagaven a banda del sou i, per tant, no tributaven, però ara això deixa de ser així i queda per decidir abans que acabi l'any si la despesa l'hauran d'assumir els diputats o el Parlament. La CUP i els comuns ho tenen clar. Pau Juvillà i Susana Segovia tenen aquesta opinió.
Aquesta IRPF, doncs, que hauríem de pagar, entenem nosaltres, els diputats i diputats que cobrem prou diners per fer-ho, ho acabi pagant el Parlament de Catalunya i, per tant, tots i totes els ciutadans de Catalunya.
Tenim molts dubtes de com es vol implementar aquest traspàs de tot allò que hem cobrat durant molts anys com a dietes de mobilització quan no ho eren, quan eren en realitat un sou encobert.
Els dos partits hi han votat en contra, com també ho ha fet Vox, perquè no vol que el pressupost general del Parlament sigui més alt que el de l'any anterior.
I Foment del Treball ha instat el govern espanyol a explorar la vacunació obligatòria dels treballadors davant el progressiu retorn a la presencialitat i davant l'evidència de l'efectivitat de les vacunes.
Demanen que les vacunes siguin obligatòries per a tots els ciutadans que vulguin recuperar els hàbits de vida quotidiana anterior a la crisi sanitària.
I torna a ser notícia com cada dia, però avui ja la xifra és d'escàndol. Avui la llum supera ja els 288 euros al megawatt hora, un 26% més per damunt de l'últim preu més alt fins ara, el de dimecres passat, de més de 228.
Aquest preu bat tots els rècords, com deia Joan, registrats fins ara. Avui el preu pujarà un 52% respecte al que es pagava ara fa una setmana, quan el preu de l'electricitat estava als 190 euros al megawatt hora. Si ho comparem amb el de fa un any, el preu de l'electricitat ha augmentat un 570%. És gairebé 7 vegades més del que es pagava aleshores. El preu de la llum baixarà demà divendres, però seguirà per sobre dels 200 euros al megawatt.
Més coses, cinquè dia de vaga de Renfe. Les aturades d'avui són per franges i algunes d'aquestes només estan convocades per un dels dos sindicats que estan fent la protesta. Renfe ha tornat a denunciar que no s'estan complint els serveis mínims.
A la primera franja del matí només han fet vaga els maquinistes del sindicat més minoritari, per això s'han complert els serveis mínims, però per la tarda la incidència ha estat major perquè era convocada per CEMAF, el sindicat majoritari. Fins a les 4 de la tarda Renfe ha informat que tan sols ha operat el 71% dels seus trens amb un 49% dels trens cancel·lats. I ara comença la tercera franja, que anirà des d'ara, a les 6 de la tarda i fins a les 10 de la nit. En aquesta també s'espera que tinguin una incidència molt elevada.
I demà hi torna a haver aturada, serà de 24 hores i s'espera que torni a ser una jornada caòtica a Rodalies.
De fet, es poden tornar a repetir imatges de viatgers esperant trens durant molta estona i combois completament plens. Recordem que hi ha hagut dies que el servei que s'ha ofert ha estat per sota del 50%. Renfe ha xifrat en 1,5 milió d'euros l'impacte de la vaga pels 70.000 bitllets que ha hagut de retornar als usuaris pels trens afectats pels serveis mínims.
On també hi haurà vaga el proper 19 d'octubre serà el servei del telèfon d'atenció mèdica 061. L'han convocat els sindicats USOC, UGT i CGT que denuncien la gestió que fa Ferrovial d'aquest servei.
Es tracta d'una vaga indefinida que començarà el 19 d'octubre i que implica a més de 700 treballadors de tot Catalunya. Els tres sindicats que convoquen denuncien, com dèiem, la gestió de Ferrovial d'aquest servei de públic de salut. Denuncien que l'externalització del servei per part de la Generalitat els ha portat a unes condicions laborals molt precàries. Per això lamenten que el govern renovi aquestes subcontractes i que no hagin volgut mantenir en una reunió amb els representants dels treballadors per solucionar aquesta situació.
I atenció també a aquesta alerta dels bombers. Cada 3 dies mor un avi sol a Catalunya.
Segons ha avançat Catalunya Ràdio, des del gener els bombers de Catalunya han trobat 98 persones majors de 65 anys mortes a casa seva. Cada any desenes de persones grans moren soles a casa nostra, a Catalunya, però no saben quantes n'hi ha hagut perquè no hi ha un cens aquí a casa nostra.
Atenció també a aquesta xifra. 6 de cada 10 de les persones que viuen al carrer Barcelona vivien en un allotjament a la ciutat quan van arribar, però no se'n van sortir i van acabar al carrer.
I els motius són clars. L'encariment de la ciutat i les dificultats de tenir una xarxa de contactes que puguin ajudar aquestes persones a sortir-se'n. Molts d'ells venen a la recerca d'oportunitats i de feina, que es veuen frustrats i que els aboquen al carrer amb una mà al davant i l'altra al darrere. Ho ha dit el director d'Arrels, de la Fundació Arrels, Ferran Busquets.
La ciutat és cara, ja sabem que hi ha els problemes d'habitatge, sabem que hi ha els problemes de lloguer, malgrat que es pugui regular el lloguer, doncs hi ha moltes persones doncs, que no podran tirar endavant, pensions, etcètera, etcètera. Això fa que la situació sigui molt complicada per moltes persones que intentin venir aquí a buscar fortuna o buscar la forma de viure i que no se'n pugui a sortir.
Així ho recull l'informe Viure al carrer en temps de pandèmia d'Arrels Fundació, on van entrevistar a 367 persones que viuen al ras a la nit del 26 de novembre de l'any 2020. La majoria de les persones que viuen al carrer a hores d'ara són de fora. El 34% provenen d'altres països, un 22% d'algun municipi espanyol, un 20% d'algun indret de Catalunya i un 13% de la província de Barcelona.
Més coses també aquesta hora. La ciutat de Tortosa celebra que la multinacional austríaca Kronospan farà una inversió de 180 milions d'euros en aquesta ciutat de l'Ebre i crearà 180 llocs de treball directes.
Suposarà la inversió estrangera més gran feta mai a la zona. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha afirmat i ha refermat en roda de premsa l'aposta per crear ocupació al territori.
Com a govern municipal, jo com a alcaldessa, sabeu que tinc com a prioritat la creació d'ocupació, que generi oportunitats a casa nostra, aquí al territori. Per això avui és una gran notícia que, juntament amb la implantació de Floret fa pocs mesos, ens suposa un pas important per tal d'aconseguir els nostres objectius, crear més llocs de treball, retenir el talent i portar-ne de fora a viure aquí i, per tant, tenir oportunitats i futur a la nostra ciutat.
Al costat de l'alcaldessa hi havia també el conseller d'empresa, Roger Torrent, que valorava d'aquesta manera la inversió de l'empresa austríaca a la zona de l'Ebre.
Projectes sostenibles com aquest, des d'un punt de vista social, econòmic i, evidentment, ambiental, i que ofereixen ocupació de qualitat amb llocs de treball estables, que vertebren i dinamitzen el teixit productiu local, que arrelen, en definitiva, el territori, i que ens ajuden a transitar cap a una economia verda i circular.
De fet, Kronospan està especialitzada en la producció de planxes de fusta per a mobles 100% sostenibles que, a través de tractaments i processament, permeten el reciclatge i un nou ús per al material. La multinacional ha donat feina a més de 14.500 persones arreu del món.
I atenció també a la plantilla de Desigual, que aprova la jornada laboral de 4 dies. Ho han votat els 500 treballadors de l'oficina central que l'empresa de moda té a Barcelona.
La decisió s'ha aprovat amb un 86% dels vots a favor. Els 500 treballadors de les oficines de Desigual aposten d'aquesta manera treballar per reduir la jornada a 4 dies de la setmana. La mesura va acompanyada d'una rebaixa de sou del 6,5%. Amb la reducció de la jornada, els treballadors hauran de fer 3 dies de treball presencial a les oficines i un de teletreball.
I arrenca el 54è Festival de Cinema de Sitges amb la pel·lícula Mona Lisa and the Blood Moon de la cineasta Anna Lily Amirpour. Per segona vegada, una dona obre el festival que té enguany com a leitmotiv la bèstia interior i el mite de l'home llop i que tindrà de nou.
Tindrà de nou, Joan, un format més presencial, amb menys, volíem dir, menys digital. El festival ha programat per aquesta edició 169 llargmetratges i 100 curtmetratges, 53 films també estaran disponibles en línia. Alguns dels protagonistes d'aquest any són els directors Mamoru Osada, Carlos Saura, Àlex de la Iglesia i Paco Plaza, i les actrius Noemí Rapéis i Belén Rueda, que rebran avui el Gran Premi Honorífic en la gala inaugurant del certamen. De fet, en aquests moments, la catifa vermella sitgetana ja està rebent aquestes patums del cinema internacional. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges deixarà a la ciutat 8 milions d'euros. Durant aquests dies s'espera que passin per aquesta població del Garraf 200.000 visitants.
Fita històrica amb la vacunació massiva contra la malària després de l'aval de l'Organització Mundial de la Salut. La vacuna arriba després de 100 anys d'investigació i amb més de 400.000 persones que moren cada any, la meitat criatures africanes.
Es tracta de la vacuna més avançada del món des del punt de vista clínic. Ja s'han utilitzat en un programa pilot en 3 països africans on s'han vacunat més de 800.000 infants des de 2019 i ja s'ha mostrat una clara reducció del 30% de la malària greu mortal.
L'investigador i crea l'Institut de Salut Global de Barcelona, Quique Bassat, ha apuntat en una entrevista al matí a Ràdio Estel que la complexitat de la matèria ha provocat que es tardi més temps en desenvolupar-se la vacuna.
Ha costat molt tenir finalment aquest aval. I la raó és perquè l'eficàcia d'aquesta vacuna no és perfecta, no és propera al 100% com estem habituats amb les vacunes, no? És una eficàcia modesta, del voltant d'un 30%, però evitaria un 30% dels casos greus que condueixen a la mort a la malària. I això, en termes dels números que maneguem cada dia en quant a morts per malària, això seria ja un canvi extraordinari i molt positiu.
I encara parlen de salut, però a casa nostra 13.500 persones han fet gairebé 25.000 donacions de plasma durant aquest darrer any. És la xifra més alta des que es fan donacions de plasma, però tot i això la voluntat és arribar a les 60.000 donacions anuals per tal de ser autosuficients en aquesta matèria. És per això que aquesta mateixa setmana, des de dilluns passat i fins al proper diumenge, el repte és arribar a les 1.000 donacions a Catalunya. Diana Silva, editora d'aquest programa, n'ha pogut parlar de tot plegat aquesta setmana amb Enric Contreras, director assistencial de el Banc de Sang i Teixits.
Del 4 al 10 d'octubre se celebra la Setmana Mundial de la Donació de Plasma. En 5 anys a Catalunya s'ha doblat el nombre de donacions d'aquest element. Per posar-hi xifres, aquest any es faran 27.000 donacions. Durant aquesta setmana, el Banc de Sang i Teixits es planteja el repte de sumar 1.000 donacions en només 7 dies. Per parlar-ne tenim amb nosaltres l'Enric Contreras, que és el director assistencial del Banc de Sang i Teixits. Bona tarda, Enric.
Hola, bona tarda.
Comencem pel més bàsic. Què és el plasma?
Doncs mira, el plasma és l'aigua de la sang. I imagina't que tenim una ampolla plena d'aigua de mar i sorra i la deixem reposar. A baix queda la sorra i a sobre queda l'aigua. Doncs amb la sang passa igual. Les cèl·lules de la sang pesen més i l'aigua de la sang és el plasma. De fet, el 91% del plasma és aigua. El que passa és que aquesta aigua té dissoltes una sèrie de proteïnes que tenen un gran valor biològic.
I quina és la diferència entre la donació de sang i la donació de plasma? Perquè és veritat que estem acostumats, no?, que ens parlin de la donació de sang, però amb el plasma encara no estem del tot familiaritzats.
Bé, quan tu dones sang, de forma convencional, la donació de sang que tots coneixem, també dones plasma. Perquè una vegada has fet la donació de sang, aquesta sang la dividim en el banc de sang en 3 components. Els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma. El que passa és que aquest plasma que obtenim és insuficient per cobrir les necessitats, perquè d'aquest plasma s'obtenen uns medicaments que només es poden obtenir a partir del plasma i no tenim encara autosuficiència per això. Per això hem posat en marxa una campanya per obtenir més donacions de plasma i podem fer només donació de plasma. Perdó. Per fer la donació de plasma és una donació de sang convencional, és a dir, és la mateixa punxada al braç. L'únic és que quan et surt la sang del braç va amb una màquina que s'anomena separador celular. Aquesta màquina separa la sang en els seus components, es queda només el plasma i retorna al donant la resta de cèl·lules. Aquest procés rep el nom de plasmaféresis i, a diferència de la donació de sang, que dura 10 minuts, té una durada d'aproximadament 40-45 minuts.
I quines són les utilitats que té el plasma en la salut? Per què és tan important?
El plasma, la importància del plasma és sobretot aquestes proteïnes que té dissoltes. I en aquestes proteïnes podem trobar-ne de dos grans tipus. Hi ha moltes, però hi ha dos grans tipus. Per un costat, les proteïnes que ajuden a coagular la sang i, per tant, a evitar hemorràgies. I, per altre costat, les defenses que fabrica el nostre cos, que reben el nom d'immunoglobulines, també es troben en el plasma. I aquestes defenses, sobretot per persones que tenen immunodeficiència, és a dir, que el seu sistema immunitari no fabrica correctament els anticossos per defensar-se contra les infeccions, doncs aquestes defenses que estan al plasma poden ser un magnífic medicament per tractar aquests pacients.
Per tant, entenc que es fa servir per fer un medicament o que actua com un medicament. És a dir, no és com la sang, que es fa una transfusió de sang, o sí que és una transfusió de plasma?
Són les dues coses. Per un costat, el plasma es pot administrar de forma directa a la vena del pacient com una transfusió. De fet, es diu així, transfusió de plasma. I això es fa principalment per pacients que pateixen hemorràgies greus, per exemple, una hemorràgia postpart greu en una dona, o una hemorràgia per un politraumatisme, per un accident de cotxe. En aquests moments el plasma juga un paper molt important perquè ajuda a que la sang coaguli i evita les hemorràgies. I per altre costat, també s'administra de forma directa a la vena amb aquelles persones que els hi falten aquestes proteïnes de la coagulació i la seva sang no coagula correctament. Però, a més d'administrar-se per via venosa, el plasma el podem convertir en medicament. De fet, és un medicament. Es fracciona, s'obtenen aquestes defenses que hem anomenat immunoglobulines, també s'obtenen altres medicaments, però probablement les immunoglobulines són el més important, i s'administra en forma de medicament. De fet, és un medicament que s'obté a partir del plasma.
Ho dèiem abans, no?, que aquesta és la Setmana Mundial de la Donació de Plasma. No sé vosaltres, des del Banc de Sang i de Teixits, quins objectius tereu de cara a aquesta setmana?
Mira, l'objectiu principal és el que estem fent ara, és a dir, donar a conèixer la necessitat de la donació de plasma. Perquè així com de sang diem que fa molts anys que som autosuficients i amb les donacions que tenim cobrim les necessitats de Catalunya, amb el plasma no és així. Per exemple, amb el plasma que obtenim en aquests moments, cobrim un 40% de les necessitats d'aquestes defenses que s'anomenen immunoglobulines i que es troben al plasma. I, per tant, hem d'importar d'altres països, majoritàriament Estats Units, aquest medicament que s'obté del plasma. El nostre objectiu és donar a conèixer la importància del plasma i, en el termini d'uns anys, anar avançant i arribar a ser autosuficients també en plasma.
I, per altra banda, no?, que durant aquesta setmana heu organitzat diferents activitats i maratons de donacions en llocs icònics, oi?
Sí. Home, possiblement el més conegut és l'Ajuntament de Barcelona, que farem una donació de plasma allà per donar a conèixer aquest tipus de donació, i esperem aquesta setmana, que se'n parlarà més de la donació de plasma i que una mica estem promocionant-la, doncs arribar a fer 1.000 donacions en una setmana. De fet, si cada setmana de l'any féssim 1.000 donacions de plasma, pràcticament seríem autosuficients.
Ja per acabar, per qui s'ho estigui plantejant, donar plasma no fa mal, no?
No, és la punxada és igual que quan dona sang. L'única cosa és que has d'estar connectat amb una màquina durant 45 minuts, però la punxada és exactament el mateix que la donació de sang.
Doncs, Enric Contreras, director assistencial del Banc de Sang i de Teixits, moltes gràcies per explicar-nos-ho i molta sort i molts ànims amb tota aquesta marató.
Gràcies a vosaltres per ajudar-nos a fer la difusió de la donació de plasma.
Punt i seguit.
24 minuts que passen de les 6 de la tarda. Continuem en plana de breus perquè el PSC ha suspès de militància el regidor de Cànoves i Samalús, detingut dilluns després de robar un taxi a punta de pistola.
Eduardo Beltrán, regidor del PSC a Cànoves i Samalús, ha quedat en llibertat provisional després de passar a disposició judicial. El jutge li ha retirat el passaport, l'obliga a comparèixer davant del tribunal i li prohibeix sortir del territori. Els fets van passar dilluns, quan la policia el va detenir després de robar un taxi amb violència, robar 11.000 euros al taxista i portar una pistola i una placa de la Guàrdia Civil a sobre. De fet, Beltrán ja era conegut de la policia per haver fet diverses estafes amb criptomonedes i fer-se passar per agent de la Guàrdia Civil.
I els Mossos busquen un pres que s'ha escapat de Lledoners aquesta passada nit de dimecres.
El pres ha fugit del centre penitenciari de Lledoners aprofitant una visita rutinària a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Els fets han passat aquest dimecres sobre les 10 de la nit i actualment hi ha un dispositiu de la policia muntat per localitzar-lo. Treballen amb la hipòtesi que va ser recollit per un cotxe que va fugir en direcció al Baix Llobregat.
Detingut també un home a Nou Barris que tenia 2 quilos de marihuana al congelador de casa.
L'operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana ha acabat amb un home detingut i una dona denunciada per un delicte contra la salut pública. La policia ha trobat 2 quilos de marihuana al congelador. Els agents també han trobat una arma blanca i més de 2.600 euros que el principal sospitós havia tirat per la finestra.
I obrim plana andorrana, Pere, perquè Andorra retira la mascareta a les aules. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres del Govern andorrà perquè els nivells d'immunització de la població ja superen el 75%.
Segons el ministre de Salut, la retirada de la mascareta a les aules era una demanda força reivindicada per les famílies i els centres. Tampoc l'hauran de dur la mascareta als professors que estiguin vacunats o hagin passat la malaltia en els darrers 6 mesos. Els docents que no estiguin immunitzats o vulguin seguir duent la mascareta ho podran fer sempre i quan aquesta permeti veure la boca i facilitar la comprensió dels alumnes.
I acabem amb els esports, Carla, perquè aquest vespre el Barça de bàsquet visita el Bayern de Múnich per disputar la segona jornada de l'Eurolliga. El partit és a 9:15.
Els de Sara Jessica Vicius arriben a Alemanya amb un inici de temporada impecable. Compten amb un ple de victòries i un consegüent lideratge en solitari a la Lliga Endesa i amb una exhibició davant de l'Alba de Berlín en el seu debut a Europa la setmana passada. Avui s'enfronten a un Bayern que compta amb nombroses baixes importants, però que manté els exteriors Deschwan Thomas i Corey Walden, que poden ser una amenaça pels blaugranes. Els alemans van perdre el seu primer partit de l'Eurolliga contra el Maccabi per només un punt.
I encara amb el Barça avui, La Vanguardia ha publicat que Laporta hauria negociat amb el president de la Lliga, Javier Tebas, per mantenir la inicial, però el club ho nega.
A l'auditoria que va fer el Futbol Club Barcelona, Ferran Reverter va presentar 2 informes sobre l'economia del club. Un primer informe que correspon al període final de la directiva de Josep Maria Bartomeu i un segon que fa referència als comptes i la gestió de l'actual junta. Segons ha publicat La Vanguardia, Laporta hauria pactat amb Javier Tebas que les pèrdues atribuïdes al primer període no afectessin l'aval de 125 milions d'euros que ell i la junta van presentar per assumir les seves funcions. La normativa, però, estableix que la responsabilitat és de qui signa aquests comptes, en aquest cas és la junta actual. El club ha desmentit aquest acord i la possible entrada del Barça en un fons d'inversió CVC que el club ja va rebutjar aquest estiu passat i ho ha recollit TV3.
També en futbol, ahir la selecció espanyola es va classificar per la final de la Lliga de les Nacions de la UEFA després de guanyar Itàlia per 2-1 i amb un clar protagonista, el jove blaugrana Gavi. I amb motor, avui s'ha presentat oficialment el calendari provisional del Mundial de MotoGP per l'any 2022.
Sí, s'acaba confirmant, finalment serà el Mundial més llarg i ambiciós de la història, amb un total de 21 grans premis des del març fins al novembre. El Mundial arrencarà el 6 de març al circuit de Qatar i acabarà a València. Espanya manté els 4 grans premis, el de Jerez l'1 de maig, el de Montmeló el 5 de juny i a Motorland es correrà el 18 de setembre i a Xest el 6 de novembre.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna.
I Charango diu adéu, ha anunciat a través de les xarxes socials que el seu viatge ha arribat al final. Avui, amb l'alegria de qui sap que ha pogut viure una aventura extraordinària, us comuniquem que ho deixem aquí. Que ho tanquem amb un somriure al cor, asseguren en un comunicat, donen les gràcies a tothom i tanquen, asseguren, una aventura grandíssima i afegeixen que ara ens toca deixar espai per viure altres coses i estendre les ales. Qui també ho deixa aquí som nosaltres, a la producció Pau Massip, a la part tècnica David Morral. Una abraçada gegant, com vam fer ahir a l'editora d'aquest programa, Diana Silva, que quan passi aquest refredat punyetero tornarà a seure davant d'aquest micròfon. Més informació, recordeu, d'aquí una hora als butlletins horaris i al web i a les xarxes socials de Ràdio Estel. Ara s'hi posa Ignasi Miranda amb el Sense Distància. Que vagi bé, adéu-siau.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.